setmana.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'oposició ha plantat el govern a la Junta de Portaveus. Esquerra, la Crida, Junts i Ciutadans han decidit no assistir-hi en senyal de protesta perquè consideren que l'executiu de PSC i Podem els ha deixat al marge de la negociació sobre els projectes que optaran els fons Next Generation. Les quatre formacions es queixen de la manera de fer de l'alcaldessa Marta Ferrés i el govern, que no té en compte, diuen, un total de 16 regidors que representen més de la meitat dels sabadellencs. I lamenten haver-se hagut d'assabentar per la premsa de quines eren les propostes locals per a aquests fons europeus post-pandèmia. Per part de l'executiu local, el portaveu Pol Gibert ha sortit al pas del comunicat de l'oposició i ha acusat els quatre grups de tenir una actitud partidista i no de ciutat. Gibert ha afirmat que avui els havien d'explicar precisament amb detall tots aquests projectes. Així arrenca el Notícies Migdia d'aquest dilluns 12 d'abril.
Titulars.
El govern municipal ha obert la convocatòria per a 7 noves places a la policia municipal, unes places que serviran per cobrir, tot i que no al complet, les 8 baixes previstes enguany per jubilacions. El portaveu de l'executiu, Pol Gibert, n'ha parlat avui.
La Junta de Govern, com ha aprovat avui, aquesta obrir aquestes places d'oposició, que correspon a l'oferta que hi havia prevista, el calendari, doncs, el calendari que seguirà la plaça lliure, amb el qual no s'establirà encara quin dia entraran, i els diferents passes obertes, els cito, que són escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local i grup C2.
L'objectiu de l'executiu és arribar als 276 efectius al final d'aquest mandat.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet.
Parlem també de vacunes en aquest informatiu perquè l'expert i pediatre infectòleg Valentí Pineda, en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, ha dit que s'hauria de posar una segona dosi d'AstraZeneca als menors de 60 anys que ja n'hagin rebut la primera. Pineda defensa que és la millor opció, sobretot perquè si amb la primera dosi no s'ha patit una trombosi, és molt poc probable que es pateixi amb la segona.
Quatre opcions que podrien haver-hi. Per mi, la que s'hauria de fer, i no sé si acabarem així o els experts acabaran decidint així, és posar una segona dosi d'AstraZeneca al cap de 3 mesos.
Sanitat ha de prendre una decisió aquesta setmana després que hagi decidit administrar AstraZeneca només a la franja d'edat entre els 60 i els 69 anys. I en esports, 9è empat consecutiu del Sabadell a la nova Creu Alta, els arlequinats són ara a 3 punts de la permanència després de l'1-1 d'ahir contra el Cartagena. L'hotel suís a partir de les 2 girarà al voltant d'aquesta situació de l'equip d'Antoni Hidalgo, però també del títol aconseguit per l'Estralpul Natació Sabadell de waterpolo femení. Les de David Palma van guanyar la Copa de la Reina. Ahir superant a la final el Mataró per 9-11.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. Després d'un cap de setmana plujós, anem a veure què ens espera de cara a les pròximes hores i els pròxims dies. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà l'ambient assolellat, malgrat que creixeran nuvolades a l'interior del quadrant nord-est i el Prepirineu, on quedarà mig o molt ennublat. En aquest sector s'espera precipitació feble i aïllada al llarg de la tarda amb una cota al voltant de 1.200 metres. Al final del dia la nuvolositat tendirà a minvar i el cel quedarà serè en general, tot i que amb intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava i al nord del litoral central. La temperatura serà més baixa i el vent bufarà de component sud fluix amb cots moderats, si bé hi haurà tramuntana a la Costa Brava que mantindrà la mar alterada en aquest sector. Pel que fa demà, s'imposarà una dorsal anticiclònica i això implicarà que hi haurà estabilitat meteorològica. El cel estarà serè o poc ennuvolat pel pas de franges de núvols alts i prims, tot i que també n'arribaran de mitjans que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta, amb màximes que voltaran entre 15 i 20 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora força tranquil·litat a la xarxa viària catalana, sense incidències a aquesta hora i, per tant, circulació fluida, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Però quina és la situació al transport públic? Tranquil·litat també ens ho explica des del Transmet el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts i mig a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Polèmica política per la presentació dels 19 projectes que l'Ajuntament portarà als fons europeus post-pandèmia Next Generation. Totes les forces de l'oposició han abandonat en bloc avui la reunió en la qual l'equip de govern els havia de desgranar les iniciatives tot plegat després d'haver-les presentat divendres passat en roda de premsa. Una acció amb la qual Esquerra, Junts per Sabadell, Ciutadans i la Crida han volgut escenificar precisament el seu malestar per haver conegut aquests projectes a través dels mitjans de comunicació. Des de Junts per Sabadell ja coneixien almenys un d'aquests projectes, el de l'Eix Gran Via-Ripoll, perquè va néixer a proposta seva. No obstant això, la portaveu Lourdes Ciuró lamenta no haver estat convidats a la presentació de divendres i ho considera una falta de respecte.
Nosaltres el que lamentem és que com a grups municipals no hem estat convidats el divendres, perquè allà hi havia entitats i es presentaven doncs, els projectes que sumen més de 650 milions d'euros, o 650 milions, són molt importants, i hi havia entitats. Nosaltres, en tant que grups municipals, tenim un plus de representació perquè som electes. Per tant, lamentem que no se'ns hagi convidat. Això és el que nosaltres de Junts lamentem. Vam veure l'explicació dels projectes doncs, en la premsa, no?
La resta de les forces de l'oposició van més enllà i asseguren que no s'ha comptat amb ells per dissenyar o fer aportacions en els projectes, especialment malgrat l'interès mostrat, com assenyala el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández.
Hem preguntat en dues ocasions a les juntes deliberatives que quan parlaríem de què presentaríem a Europa, amb quines entitats privades presentaríem projectes, universitats, empreses, etc., com ho faríem. I mai se'ns ha dit res i veiem que divendres presenten sense cap tipus de comentari amb l'oposició abans, doncs jo crec que és una falta de respecte a les forces democràtiques de l'Ajuntament i, sobretot, una falta de visió política del talent que hi ha a la ciutat, tant en l'àmbit privat com dins del consistori, de fer un projecte conjunt de ciutat.
Des de la Crida, la portaveu Nani Valero assenyala que projectes de vital importància per a la ciutat, com els que es presentaran al Next Generation, haurien de ser consensuats.
Haurien d'haver pogut consensuar de manera més dialogant i treballada amb els grups de l'oposició. No, tothom sap que el consistori en formem part 26-27 regidors i regidores i que el govern actual és un govern en minoria. Per tant, quan parlem del futur de la ciutat, hem de poder parlar entre totes.
Des d'Esquerra, per la seva banda, creuen que la situació es podria revertir, però cal voluntat per totes les parts. Gabriel Fernández és el portaveu republicà.
¿Se puede revertir la situació? I tant, però estem en política. Per parlar, per fer possible acords. És això, per això t'has posat en política. Però cadascú aquí té la seva responsabilitat i qui té i ostenta l'alcaldia ha d'entendre que la seva funció principal no és dinamitar-lo en els consensos, perquè vol una foto, perquè vol presentar... No, primer. I aquí hi ha 27 regidors que mereixen tots el mateix respecte perquè tots representem a la ciutadania.
Des del govern, en canvi, consideren que l'actitud de l'oposició és partidista i demostra una falta de voluntat de cooperació. Així ho ha apuntat el portaveu del govern, Pol Gibert, assenyalant que precisament avui anaven a presentar els projectes i a demanar les aportacions de les forces de l'oposició.
Obert sempre a majors aportacions i millores que pugui tenir cada projecte, com hem fet amb entitats, com volem fer més entitats i més empreses que es puguin sumar, i amb aquesta voluntat de ser el màxim d'amplis possibles i recollir el talent que tingui la ciutat a qualsevol lloc. Ho hem dit sempre, ho van dir també a la roda de premsa, que inclús projectes que eren del govern anterior, si eren bons, se'ls podien sumar, no? I amb aquesta mà estesa sempre que hem tingut, per això no entenem tampoc. No sé, quan es van precisament escriure aquests projectes en detall, a l'oposició doncs, no volia assistir i així doncs, marxar a la reunió, no?
Gibert, recorda que l'oposició ha mantingut la mateixa actitud també durant la presentació del Pla Covid i de la candidatura de Sabadell com a, com a capital de la cultura catalana. Anem a d'altres temes del dia. L'Ajuntament de Sabadell convoca 7 noves places d'agent de la policia municipal corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2020. Actualment, el cos policial té 244 efectius, però hi ha previstes 8 jubilacions aquest any, de manera que es perdrà un efectiu en total. De totes maneres, el govern local continua apostant per arribar a l'objectiu de cobrir 276 places abans que acabi l'actual mandat. Ho ha explicat el portaveu del govern, Pol Gibert.
El govern està treballant per ampliar la capacitat de la policia municipal de Sabadell i poder arribar fins a 276 places, que és l'objectiu que tenim, i també a vegades ficar noves eines de treball per poder fer més eficient el treball de la policia i poder arribar doncs, a més llocs. Amb aquesta dinàmica, doncs, evidentment, hi ha l'obertura de places noves d'agents de policia, però també hi ha l'impuls de la renovació de flotes de vehicles o també la instal·lació de càmeres a l'espai públic, com vau poder veure també la setmana passada, i que en seguiran havent diferents en els propers mesos.
De moment, el govern encara desconeix quan es poden incorporar els nous efectius. Per altra banda, i encara en matèria policial, l'Ajuntament ha fet un reforç de la vigilància al districte segon, concretament al barri de Can Puiggener. Segons el govern de coalició, era necessari reforçar la seguretat en diferents àmbits, sobretot arran d'un augment de la crema de contenidors fa un parell de setmanes. El reforç es fa a través de la nova unitat de la policia de districte, la unitat canina i també l'ús de drons.
A Can Puiggener, aquest dispositiu que comenteu doncs, ja hi és a fa dues setmanes, a veure d'una crema de contenidors, amb la qual cosa doncs, no és res que sigui d'aquests darrers dies només. I també s'ha complementat amb la vigilància del dron, que també s'ha activat per la zona de Can Puiggener, una patrulla uniformada a la zona, també agents de paisà i també unitat canina. La qual cosa s'ha marcat d'aquestes diguem, diferents iniciatives que estem posant en marxa des del govern per intentar doncs, incentivar i intensificar l'acció en quant a sobretot de diferents barris.
El govern ho vincula a altres operacions per reforçar la presència policial i la vigilància a la ciutat, com ara la instal·lació fa dues setmanes de càmeres de videovigilància a Campoamor i Espronceda. Segons l'alcaldessa Marta Ferrés, l'objectiu és que actuïn com a mesura dissuasòria de possibles infraccions. I també en el marc de la Junta de Govern s'ha acceptat un conveni de col·laboració amb la Generalitat per mantenir el punt de trobada de la Creu Roja. Es tracta d'un espai neutral on els fills es poden relacionar amb els seus pares en cas de separacions conflictives. Gibert n'ha explicat els objectius i l'import del conveni.
Intenta mantenir el benestar emocional d'aquests infants i també protegir els seus drets mitjançant la mediació de la Creu Roja. No hem pogut renovar aquest conveni de col·laboració d'uns 80.000 euros que permetrà mantenir aquest servei doncs, fins a final d'aquest any.
L'any passat, el punt de trobada de Creu Roja Sabadell va atendre 97 famílies, entre les quals només fan servir l'espai per l'intercanvi del menor i les que utilitzen com a estat. El servei està actiu des de fa 20 anys. I la Junta, d'altra banda, també ha aprovat de forma definitiva el projecte per reconvertir el vapor de Cal Borni Duc en un supermercat i destinar 3.000 metres quadrats a una plaça pública. També es destinaran 32.000 euros a subvencions per a entitats veïnals per a projectes de democràcia deliberativa. I per acabar, la Junta de Portaveus ha donat llum verda per penjar la bandera republicana a la façana del consistori el 14 d'abril. Ho ha anunciat la tinenta d'alcaldessa de Memòria Històrica, Marta Morell.
El proper dimecres, que serà el 14 d'abril del 2021, perquè fa 90 anys que es va proclamar la Segona República Espanyola, i a la façana de l'Ajuntament tindrem penjada la bandera a tricolor, la bandera amb els colors vermell, grocs i morat, com tots i totes sabeu.
En canvi, no s'ha aprovat que també es pengés l'estelada i la rèplica de la pancarta que diu Visca la República. La petició la signava Esquerra, la Crida i també Junts.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
Canviem de tema. Quan falta un minut per tres quarts de dues, el veïnat de Poblenou prefereix esperar a veure la reobertura del consultori del barri abans de celebrar l'anunci del Departament de Salut. Divendres, la consellera en funcions, Alba Vergés, va prometre que l'equipament sanitari del Poblenou reobriria les portes després d'un any tancat per culpa de la pandèmia. Però des del barri ho veuen amb recel. Així ho ha manifestat el president de l'Associació de Veïns, Rubén Navarro. Des del seu punt de vista, mentre duri el procés de vacunació, creu que serà difícil veure com es torna a posar en marxa aquest consultori. A més, diu que ningú s'ha posat en contacte amb ells.
No, personalment no, però bueno, són les últimes coses que les últimes notícies que teníem que no tenen personal, que està tot el personal que tenen està ara mateix dedicat a vacunació i que si posàvem gent aquí, l'última cosa que sabíem és que si posàvem gent al consultori Poblenou havien de parar les vacunes de vacunar la gent. Llavors, això no crec que ara mateix que ho facin I per això volem esperar, aviam quines figures s'incorporen aquí al consultori de Poblenou.
Un dels motius per dubtar del departament és que el govern local va assegurar abans de Nadal que tenia el compromís de la Generalitat per reobrir l'equipament. Una afirmació que la conselleria va desmentir i que, evidentment, no va arribar a complir. Entre les demandes dels veïns per tornar a obrir l'equipament, ja que es faci amb tot el seu personal, és a dir, un metge, un infermer i també un administratiu. I sobre la pandèmia, el president del Comitè d'Infeccions del Parc Taulí, el doctor Manuel Cervantes, confia que la situació no es descontroli en els pròxims dies, tot i el relaxament del confinament per Setmana Santa. Cervantes ha afirmat que fa 3 setmanes que els casos van a la baixa, malgrat que, de moment, la bona tendència no es reprodueix a l'Hospital de Sabadell, on la xifra d'ingressos continua a l'alça actualment. Hi ha 130 pacients hospitalitzats amb la Covid-19, dels quals 27 es troben en estat crític. Per això, Cervantes admet que el centre sanitari es troba de nou tensionat, tot plegat a l'espera que es confirmi quin és l'impacte pel que fa als contagis i també als ingressos de la Setmana Santa.
Ens hem de preparar pel pitjor i esperar que no arribi. Ara bé, la situació que temíem d'una soca britànica molt agressiva que tindria una mortalitat molt alta, això ja està descartat al nostre ambient. Portem 4 setmanes en què predomina quasi més del 90% i la majoria dels pacients van bé i, afortunadament, com els pacients grans estan més protegits amb la vacunació, estem tenint malalts més joves i una mortalitat més baixa.
De moment, però, avui els indicadors generals de la pandèmia empitjoren a la ciutat. Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi a Sabadell ha tornat a créixer per sobre de l'1. Després d'una setmana a la baixa, l'indicador se situa a l'1,11. També repunta el risc de rebrot, que se situa als 367 punts, així com la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 327 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han detectat 17.319 positius de Covid-19 i 536 de funcions. Pel que fa a les persones vacunades, a hores d'ara n'hi ha 37.377 amb la primera dosi i 12.841 amb la pauta completa. I sobre vacunació, Valentí Pineda, pediatre i membre del Consell Assessor de Vacunacions de l'Agència de Salut Pública, aposta perquè els menors de 60 anys amb la primera dosi d'AstraZeneca rebin també la segona. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
D'entrada, la possibilitat de tenir un trombo si no has tingut la primera dosi és molt més baixa. Això d'entrada. Després, la possibilitat de tenir un trombo o l'ha tingut o no, la incidència és la que hem dit, ja, d'un cas per un millor, un trombo que podria ocasionar la mort, el trombo és algo més freqüent. I probablement pues, la majoria d'experts diuen que posar una segona dosi seria el més raonable. Serà d'aquí, serà cap a 3 mesos.
Actualment, la vacuna d'Oxford ha quedat restringida a la franja entre els 60 i els 69 anys, tot plegat després que s'hagi confirmat la relació entre aquest vaccí i els casos de trombosi estranys amb una proporció d'un entre cada milió de dosis administrades. Pineda ha dit que per aquells que s'encomanen a la vacuna de Janssen, que arribarà aquest dimecres a Espanya, aquest vaccí té pràcticament els mateixos components que el d'AstraZeneca i, per tant, tot i que en menor mesura, també existeix el risc de patir una trombosi entre la població més jove. Precisament avui, la ministra Carolina Darias ha assenyalat que s'estan estudiant diversos escenaris sobre què fer amb les persones menors de 60 anys vacunades amb AstraZeneca, però que no hi ha cap decisió presa encara. A Sabadell, segons les dades del Departament de Salut, fins ara s'han administrat prop de 5.200 dosis del vaccí d'Oxford.
Notícies migdia.
Anem a d'altres temes del dia. El Centre de Formació Cal Molins impulsa una prova pilot per acostar la digitalització a totes les persones en edat laboral, sigui quina sigui la seva situació o el seu coneixement sobre la matèria. A través de diferents mòduls temàtics es vol reduir la bretxa digital en almenys 250 persones. Per la iniciativa ja hi han passat una vintena de persones i avui enceta el segon curs amb una vintena més. Ens en dona més detalls el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia des de Cal Molins i el Port Llong ja oferien formació en matèria digital, però el context actual ha portat els seus professionals a fer un salt endavant. Així ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Montse González.
La pandèmia ha accentuat encara més les necessitats de posar fre a una realitat que ja existia i que a dia d'avui impedeix que moltes persones puguin realitzar accions quotidianes perquè no disposen de cap mena de formació digital ni eines. Això és especialment preocupant en aquests moments que el teletreball és una realitat o la necessitat de fer ús de mitjans digitals per relacionar-se, per exemple, amb les administracions públiques que, com sabeu, no fa gaire nosaltres hem posat en marxa l'administració.
La formació consisteix en diferents mòduls intensius de temàtiques com la utilització d'internet o el tractament de textos, tot plegat a partir de vídeos de 2 hores que els participants poden seguir des de casa seva o al mateix Vaporllong. La cap de secció de formació, Francis Zanui, considera que aquest format pot ser molt exitós.
És un projecte que adrecem una mica fruit de la necessitat que apareix i que nosaltres ja fèiem i oferíem moltes accions en aquesta línia. Oferíem accions en formació de learning, en formació presencial, que ara ja sabeu que tenim reduïda la meitat de les persones per temes de Covid i de sanitat, però que aquesta és una nova metodologia, penso que aquesta és la gran novetat, no? Sí. Que permet als alumnes estar a casa o estar amb nosaltres si tenen certa inseguretat, nosaltres els acompanyarem, i amb el seu professor en format síncrona.
Les persones que no comptin amb ordinador o amb internet però vulguin formar-se en aquesta qüestió rebran tauletes o tindran la possibilitat d'assistir físicament al Vaporllong.
En matèria laboral, els nous equips directius dels sindicats UGT i Comissions Obreres al Vallès Occidental aposten per l'augment del salari mínim interprofessional, la qualitat dels llocs de treball i la derogació de les reformes laboral i de pensions com a principals reptes del moment generat per la crisi sanitària. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Ivan Ramos, que és el nou secretari general de Comissions Obreres al Vallès i també la Catalunya Central, ha dit que cal repensar la societat actual.
Aquells treballs que fins ara, inclús moltes vegades eren invisibles, pues són tan necessaris per poder tirar endavant la nostra societat i, per tant, ens ho hem de repensar tots plegats per tal de donar sortida a aquesta necessitat, no? Perquè l'envelliment de la població real, les necessitats d'atenció a les persones i cura a les persones cada vegada aniran en augment i, per tant, pues, en aquest sentit, creiem que tenim un ampli marge de millora.
Els nous dirigents sindicalistes admeten, Pere, que és un moment complicat i caldrà molta dedicació i aplegar esforços.
Es comprometen també a dialogar amb tots els sectors socials. José García, nou secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental, es mostra especialment preocupat per l'atur juvenil.
Aquí a Catalunya l'atur juvenil de menors de 29 anys no sé si està al més del 27%, i de 24 cap avall quasi és el 40%, no? Més o menys com a la resta d'Espanya, no? Pensem que la mitjana europea és el 18%, i hi ha països com Alemanya és del 7%, no? Llavors, a veure, és preocupant perquè és el futur, o sigui, és el futur de la gent que comencem a estar de sortida, o sigui, de les pensions, no? Però no només de les pensions, de tot allò, o sigui, que és el benestar social, no? I tot allò que són serveis i tot allò que són drets, no?
García recorda que han anat desapareixent grans empreses a la comarca. Els sindicats temen que els ERTOs s'acabin convertint en ERTOs i per això demanen que s'inverteixin en diners que arribaran dels fons Next Generation per recuperar l'ocupació, ja que la sortida de la crisi anterior va consistir en la retallada de drets i salaris als treballadors.
Més notícies. Manifestació en record de Guillem Agulló a Sabadell, el jove assassinat per un militant d'extrema dreta ara fa 28 anys.
Segons la policia municipal, unes 350 persones han seguit la marxa que ha transcorregut sense incidents, convocada per la reactivada plataforma antifeixista de Sabadell. L'11 d'abril de 1993, el militant ultra Pedro Cuevas va apunyalar mortalment Guillem Agulló a Montanejos, al País Valencià. Davant de l'auge de l'extrema dreta, diversos sectors socials de la ciutat han volgut reactivar la plataforma aquest cap de setmana amb una manifestació, com explica Míriam Ucendo, membre de La Paz.
Ara mateix l'alça de l'extrema dreta, tant als carrers com a les institucions, és el que torna a posar en marxa una mica la plataforma antifeixista per donar veu a l'antifeixisme de nou, no? I posar el no passaran, encara que ells van dir que havien passat, però no passaran. I des del carrer pensem que és des d'on s'ha de visualitzar que l'antifeixisme segueix viu, malgrat ens intentin assassinar, ens intentin capar de les nostres llibertats.
La marxa ha caminat des del centre fins a la plaça d'Espanya amb lemes antifeixistes, antiracistes, però també contra la precarietat, la violència policial o el capitalisme.
L'aeroport de Sabadell és el segon de l'estat amb més activitat no comercial aquest mes de març.
S'hi han realitzat 5.155 operacions, el que significa un 22,2% menys que l'any 2019. La comparativa es fa amb el període de fa 2 anys perquè la pandèmia va afectar completament els vols del març de l'any passat.
L'entrega d'una citació acaba amb 2 detinguts aquest diumenge.
Agents de la policia local es van dirigir a un domicili del carrer de Plutarc per fer entrega d'una citació judicial. A l'arribada, la persona citada no es trobava al lloc, però la germana de 25 anys i el seu pare de 59 van reaccionar de forma agressiva, sent ambdós detinguts per resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
I també han enxampat els agents de la policia municipal un conductor sense carnet.
Ha passat aquest diumenge a la tarda al carrer Bernat d'Esclot. Tres unitats de la policia municipal han identificat la persona de 23 anys que manava un turisme del qual no tenia la ITV en vigor. Llavors han comprovat que no havia obtingut mai el permís de conduir. S'ha procedit a immobilitzar el vehicle i a tramitar la denúncia contra la seguretat vial.
I acabem presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut a divendres per una mort amb apunyalament a Terrassa.
La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a les 10 del matí al carrer Joaquim Paz i en un principi la víctima va quedar greument ferida i va ser traslladada en estat greu a l'hospital on va morir. L'home tenia 51 anys, segons han informat els Mossos, que després van aconseguir detenir l'atacant, que és un altre home de 46 anys que s'amagava pels voltants del lloc dels fets.
Veganos en Paz, un obrador de menjar vegà on cada setmana tenim un menú per a tu i els teus ple de nutrients perquè us ompliu de bona energia i salut. Els nostres pastissos d'aniversari i càtering per als teus esdeveniments estan fets perquè el teu paladar gaudeixi i tu descansis. Veganos en Paz, cuina per a tu. Reserva al 697 82 70 49 i segueix-nos a Facebook i Instagram. Estem a Sant Pere 15, a Polinyà. Què cuina el teu papa?
Comia miana.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I comencem el repàs de l'actualitat més enllà de Sabadell parlant de nou de la vacunació contra la Covid-19 i és que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat avui que les primeres dosis de la vacuna Janssen que arribaran a l'Estat aquest dimecres a primera hora es destinaran a persones d'entre 70 i 79 anys. S'assumaran a les de Pfizer i Moderna per al mateix grup d'edat. Segons Darias, ara per ara ja hi ha més de 10 milions d'espanyols amb una dosi administrada i més de 3 milions de persones tenen la pauta completa. Aquesta setmana les vacunes de Pfizer aniran destinades al reforçament de la segona dosi dels majors de 80 anys. El Tribunal Suprem, d'altra banda, envia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Se li obre un plet per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau a l'administració, ja que ha deixat de ser diputada al Congrés. S'investiga Borràs per haver presumptament trossejat diversos contractes per poder adjudicar-los a un conegut seu quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
La defensa de l'acusat de matar una nena a Vilanova i la Geltrú el 2018 addueix que l'home es trobava sota els efectes de les drogues i l'alcohol en cometre l'assassinat.
També argumenten que el crim es va produir perquè l'inculpat, que va atacar la menor al seu domicili, l'havia confós amb un intrus. L'acusació manté la intencionalitat dels fets i ha recalcat que l'acció violenta de l'inculpat es devia a la seva intenció de mantenir relacions sexuals amb la nena.
I en clau internacional us expliquem les noves protestes que hi ha hagut aquesta matinada a Minneapolis per la mort d'un altre home negre a mans de la policia. Els agents van obrir foc contra ell durant un control de trànsit. La manifestació s'ha concentrat a la ciutat on el mes de maig passat George Floyd va ser assassinat, un cas que ara s'està jutjant i que va provocar també una onada de protestes arreu dels Estats Units contra el racisme i l'ús excessiu de la força per part de la policia. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, marxem. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís i aquest nou empat al Noveja a la nova Creu Alta entre el Sabadell i el Cartagena. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.